L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, els saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la CEMUTE. Avui dimecres, dia 26 de gener, destacarem... Les gelades fan malbé la collita de cítrics i carxofa a les Terres de l'Ebre. Els visitants de les Terres de l'Ebre qualifiquen d'excel·lent l'oferta de la destinació. El president d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ebre acusa Convergència i Unió de sotmetre el territori a la Diputació de Tarragona aparcant la vegueria. L'alcalde d'Amposta recorda a Esquerra Republicana de Catalunya que la gran majoria d'obres de la ciutat s'adjudiquen a empreses ampostines. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La campanya 2010-2011 serà nefasta per als citricultors de les Terres de l'Ebre. Els baixos preus de la primera part de la campanya citrícola, que segons els productors no permeten cobrir costos de producció, s'hi ha d'afegir la caiguda de producció provocada per les gelades dels darrers dies. Unes gelades que faran malbé les mandarines més tardanes i les taronges tardanes. D'aquí un parell de setmanes es veuran molts cítrics cremats, va explicar el responsable del sector dels cítrics de la Unió de Pagesos, Carles Roig. Segons la Unió de Pagesos, la gelada dels darrers dies és una de les pitjors dels darrers 20 anys i el sindicat agrícola assegura que ha afectat la major part dels productors, ja que s'ha baixat de 2 graus negatius a la majoria de localitats. En aquest sentit, els serveis territorials d'agricultura a les Terres de l'Ebre han precisat que els danys han estat més importants al Montsià que al Baix Ebre. Ulldecona, Sant Joan del Pas, la Emiliana, la Galera, Santa Bàrbara i Masdenverge són els municipis on la pèrdua de la producció serà més significativa. A més de l'impacte de les baixes temperatures sobre els fruits que ja són als arbres, els tècnics d'agricultura sostenen que podria quedar afectada la collita de l'any que ve. Així, el descens del termòmetre sota els 0 graus centígraus ha perjudicat els brots tendres de la part externa dels arbres. Aquesta afectació a la planta pot condicionar la collita de la pròxima campanya, va indicar el director en funcions dels serveis territorials d'agricultura a les Terres de l'Ebre, Antoni Espanya. El Baix Ebre s'estima que es perdrà un 25% de la collita de cítrics, que encara queda als arbres. A més dels cítrics, la collita de carxofa és un altre dels conreus perjudicats i del qual ja es pot donar per conclosa la campanya. A la Terra Alta, les glaçades han afectat les olives de Horta de Sant Joan i Arnes, els únics municipis on no s'havia acabat la collita. Unes olives que deixaran de ser aptes per menjar però que es poden comercialitzar per a la producció d'oli.
Serveis informatius de Mutter.
Per 5è any consecutiu, la Diputació de Tarragona presenta les xifres de caracterització de la demanda turística d'aquest 2010 a les Terres de l'Ebre. Un anàlisi dirigit per l'Observatori de la Fundació d'Estudis Turístics vinculat a la Universitat Rovira i Virgili, que destaca que la destinació es consolida un any més, com la franja de visitants tipus de la destinació se situa en adults d'entre 35 i 44 anys que viatgen en família amb l'intenció de gaudir de la natura i la muntanya. Les dades també destaquen l'augment generalitzat del grau de satisfacció general dels turistes que aquest any han visitat la destinació, que es situa en el 4,4 sobre 5, 5 dècimes superiors a les de l'estiu 2009. D'entre els elements que s'han valorat amb una qualificació més alta, destaquen la qualitat i la varietat del menjar a la zona costanera. Principalment, els visitants de la destinació opten per practicar totes les opcions de turisme cultural i natural al seu abast, relaxar-se i descansar, anar a la platja i passejar. S'observen importants canvis de tendències en quant a les motivacions dels visitants, que es concreten en un major coneixement previ de la destinació. El turisme familiar segueix en les primeres posicions del retrat robot dels visitants de la destinació. Segons aquest anàlisi, el grup d'edats més freqüents a les Terres de l'Ebre el configuren els visitants d'entre 35 i 44 anys, que sumen el 37,4% del total. La majoria viatgen acompanyats dels seus fills, ja que les famílies amb nens sumen el 58,9% dels turistes d'aquest 2010, seguit del grup format per famílies amb adults. L'anàlisi demostra com augmenten el nombre de visitants de classes alta i mitjana baixa que es desplacen a la destinació, tot i que el grup predominant de visites segueixen de la classe mitjana alta, que suposa el 35,4% dels turistes. El volum de turistes catalans es situa en el 59,5% del total, 13 punts més que el 2009, i els visitants barcelonins han estat un 42% del total de les visites del turisme català. Els visitants de la resta de l'Estat han suposat el 26,9% del total, destacant els mercats valencià, aragonès i madrileny, i el mercat estranger s'endú el 13,6% del pastís total d'arribada de visitants, amb el mercat francès, anglès i belga en les posicions capdavanteres. Els turistes que es van allotjar a les Terres de l'Ebre per primer cop van conèixer la destinació principalment per internet, un 41,1%, i la recomanació de familiars i o amics ha ocupat el segon lloc amb un 29,3% dels turistes. Cal destacar que ha descendit notablement 35,3 punts per sota dels resultats del 2009 el coneixement de la destinació a través dels mitjans de comunicació convencionals com la televisió o la ràdio. Així, l'organització directa ha estat l'opció majoritària dels visitants i la segona amb ordre de freqüència ha estat l'organització mitjançant agència de viatges convencional, una opció que augmenta respecte al 2009 en detriment de la contractació directa, que ha disminuït 23,2 punts.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El president de la Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya a les Terres de l'Ebre, Gervasi Aspa, va acusar Convergència i Unió de limitar el futur de les Terres de l'Ebre i sotmetre el territori a la Diputació de Tarragona després de l'anunci del govern de posposar l'aplicació de la llei de vegueries durant aquest mandat per la crisi econòmica. Més i tot, Aspa va advertir que si Convergència i Unió no negocia aquesta legislatura amb el govern de l'Estat, la superació dels obstacles jurídics de la vegueria ja es pot oblidar, i més si a Madrid arriba el Partit Popular al govern. El dirigent republicà va lamentar que el temps els hagi donat la raó i Convergència i Unió ara, com durant el mandat de Jordi Pujol, no té cap intenció de reconèixer les Terres de l'Ebre. Aspa va voler sortir així al pas de les declaracions de la vicepresidenta i consellera de Governació, Joana Ortega, en el sentit de no prioritzar la creació de les vegueries aquest mandat davant la situació de crisi econòmica. Les Terres de l'Ebre, si no es crea la vegueria, perdran l'oportunitat de fer un gran pas al reconeixement polític i econòmic i quedaran supeditades una vegada més a la voluntat de Tarragona, va assegurar Aspa. El president de la Federació de l'Ebre va anunciar que els republicans demanaran, mitjançant pregunta parlamentària, que la consellera expliqui els motius reals d'aquesta decisió. També va retraure a Convergència i Unió la manca del projecte territorial, tot acusant-la de no defensar un projecte català propi i diferent al model espanyol de les províncies. Al mateix temps, va denunciar el silenci de la Federació de l'Ebre de Convergència i Unió i del nou delegat del govern. Hi ha una manca de valentia i determinació dels responsables de Convergència i Unió de l'Ebre per defensar els interessos de les Terres de l'Ebre davant de Tarragona. Hi ha una manca de Convergència i Unió en l'àmbit nacional d'enfrontar-se amb Madrid. De moment, s'ha vist que amb la vegueria i el nou Hospital Regional de l'Ebre, el canvi anunciat per Convergència i Unió significa retornar al passat de la submissió i oblit de les Terres de l'Ebre, va afegir. Segons Aspa, l'argument de la crisi aplicat a les vegueries és una excusa de mal pagador, ja que, argumenta, no és veritat que la creació d'aquest nou nivell d'administració suposi més costos, sinó que va just en la línia de simplificar els nivells d'administració a Catalunya. El dirigent d'Esquerra Republicana de Catalunya també va negar que la llei incrementi els nivells administratius. La vegueria no és una nova administració, és una administració que substitueix les diputacions i allibera d'algunes tasques els consells comarcals, i no es requereix l'autorització de l'Estat per traspassar el que són les actuals diputacions a vegueries, si coincideix amb els límits provincials. En aquesta mateixa línia va desmentir que la vegueria comporti un augment de contractacions basant-se en el càlcul presentat per Jordi Ausàs quan era conseller de Governació. L'alcalde d'Amposta recorda a Esquerra Republicana de Catalunya que la gran majoria d'obres de la ciutat s'adjudiquen a empreses ampostines i així consta en la documentació. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs així és, en resposta a la demanda d'Esquerra Republicana de Catalunya a Amposta sobre la necessitat de tenir més sensibilitat amb les empreses ampostines a l'hora de realitzar concursos d'obres, l'alcalde de la ciutat, Manel Ferrer, ha manifestat que sent profundament que es facin declaracions d'aquest tipus sense haver consultat la documentació adient, recordant que pràcticament la totalitat de les obres que es realitzen a la ciutat han estat i estan sent adjudicades a empreses ampostines. Ferrer veu campanya política en les declaracions d'Esquerra i assegura que ningú més interessat que el propi Ajuntament Ampostí en poder donar feina a les empreses de la ciutat, remarcant, però, que sempre dintre de la legalitat. Escoltem l'alcalde d'Amposta.
Bé, jo diria que el senyor Adam Tomàs, el candidat d'Esquerra d'Amposta, Esquerra Republicana de Catalunya, ja ha començat, està ja en plena campanya electoral i jo diria que ha perdut totalment l'objectivitat, perquè jo li demanaria o li agrairia públicament que em digués alguna obra realitzada a la ciutat i que s'hagi adjudicat pel procediment negociat que l'hagi fet alguna empresa que no sigui d'Amposta. També li demano això, no en trobarà cap. Això vol dir que quan l'Ajuntament fa un procediment negociat, sempre hi són presents empreses de la ciutat d'Amposta. És més, en aquests moments ja s'ha arribat a un acord amb el Gremi de Constructors pel que, segons, seran ells, serà el Gremi de Constructors, els que ens facilitaran directament el nom del mínim de tres empreses que s'han de presentar propostes de pressupostos. Per tant, jo diria que en aquest sentit el senyor Adam Tomàs ha tingut una relliscada perquè no hi ha cap obra en aquests darrers tres anys i mig pel procediment negociat que s'hagi adjudicat a alguna empresa o, si més no, que no hagi participat cap empresa a la ciutat d'Amposta.
Aviat s'adjudicaran les obres del carril bici de la ciutat, a més de les obres del parc dels Gírbiacs que s'estan realitzant i que també, segons l'alcalde, han estat adjudicades a empreses de la ciutat, recordant que també és una empresa ampostina la que forma part de la Unió Temporal d'Empreses, la UTE, que juntament amb una empresa del Tebre, Servidel, realitzarà les obres d'Eucaliptus després d'haver guanyat el concurs públic certificat pels tècnics municipals.
Un any després d'atraure l'atenció mediàtica d'arreu d'Espanya, la Ribera d'Ebre encara espera, amb incertesa i notable cansament, el veredicte de l'executiu espanyol sobre on col·locarà el magatzem de residus nuclears. El 26 de gener del 2010, Ascó es convertia en el segon candidat després de Llebre. Amb els 5 vots de l'equip de govern format per Convergència i Unió i Socialistes i 2 més d'independents d'Ascó, FIC, el plenari va aprovar per majoria absoluta la candidatura en una tensa sessió. Partidaris i detractors del magatzem de residus nuclears van impulsar campanyes per defensar els seus arguments mentre els ajuntaments de la comarca s'havien de posicionar a favor o en contra. La fractura social i política generada a la Ribera d'Ebre s'evidenciava. Fins al mes de juny, els sectors enfrontats van generar una activitat febril amb manifestacions, talls de carretera, xerrades, recollides de signatura i creació d'entitats per a defensar o rebutjar la instal·lació. Mentre l'Ajuntament cercava suport en l'àmbit econòmic i sindical, amb èxit, però no podia aconseguir el suport polític del govern de la Generalitat ni del Parlament. Semblava que al juny es prendria una decisió, però no va ser així. Al setembre, i amb un informe tècnic favorable a Zarra, la decisió era qüestió de dies. I al desembre, aprofitant el traspàs de poders de la Generalitat, els rumors van agafar tanta força que van provocar dues tancades preventives a la seu de l'ens comarcal de partidaris i detractors. L'Ajuntament d'Ascó explicava ahir al Diari de Tarragona que la tasca administrativa i de divulgació de la candidatura ja està feta. Ara, s'assegura, es destinen les energies a la gestió del dia a dia i als múltiples projectes en marxa. El tema no preocupa a l'Ajuntament. Ells van fer la seva feina molt intensament i ara és el govern qui ha de decidir, explicaven. Ara bé, l'alcalde considera que en una qüestió d'estat com aquesta no s'hauria d'haver deixat tan sols als municipis. Les entitats creades arran de la candidatura acusen l'endarreriment i han disminuït les seves activitats públiques en els últims mesos. El grup intercomarcal Veïns d'Ascó, contrari al magatzem de residus nuclears, lamenta que el govern no hagi pres la decisió d'escollir Zarra i que tampoc hagi descartat Ascó després del rebuig del Parlament o de les al·legacions de la Coordinadora Antinuclear de Catalunya. El seu portaveu, Julio Manero, apunta que la entitat no està gens tranquil·la i que a hores d'ara no hi ha res decidit. La dilatació del procés, afegeix, està perjudicant a la comarca i paralitzant inversions en el sector agrícola. Tot i amb això, creu que la majoria s'oposarà al magatzem. En canvi, el coordinador del grup veïnal de la Ribera d'Ebre, entitat favorable, Josep Maria Alcalde, opina que la majoria hi està a favor, raó per la qual neguen una fractura social. El grup encara realitza reunions, però l'alcalde admet que s'està a l'expectativa del que decideixi el govern. Per a ells, Ascó és el màxim aspirant al magatzem temporal centralitzat i no dubten que acabarà sent l'escollida. El grup municipal socialista de l'Ajuntament de Tortosa ha replicat en un comunicat el balanç fet el passat dilluns pel govern municipal de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya sobre l'execució del pla d'actuació municipal. El portaveu socialista, Joan Sabater, creu que aquest document demostra el desconeixement del govern actual sobre les necessitats i la realitat de la ciutat. L'escoltem.
El Pla d'Actuació Municipal, el PAM, elaborat pel govern de Ferran Bel, demostra un clar desconeixement de la realitat i de les necessitats de Tortosa, i més en l'especial moment que estem vivint. A més, és un document que ja vam denunciar en el seu moment, que està carregat d'inconcrecions, impossible d'avaluar, i per tant el fet de presentar-lo amb un elevat grau de compliment, el que denota és que és una simple operació de màrqueting, de pura façana, que està allunyada de la realitat de Tortosa i sobretot de l'interès real dels tortosins.
Els socialistes van denunciar també que moltes de les propostes que s'havien previst al pla d'actuació municipal, com és la creació de llars d'infants públics, un centre de dia o la residència de la gent gran, han quedat en paper mullat. Sabater va lamentar que presumir d'un nivell elevat d'execució és una pura operació de màrqueting, de pura façana, que en cap cas té res a veure amb les necessitats de Tortosa i amb l'interès dels tortosins. L'Ajuntament de Tortosa ja disposa del projecte museològic i museogràfic del futur museu de la ciutat. L'equipament s'ubicarà als pavellons de l'antic Escorxador, un edifici modernista de fa més de 100 anys i podria obrir les portes en poc més d'un any, segons la previsió del govern municipal. L'exposició permanent estarà formada per una cinquantena de peces de l'extens fons que té la ciutat i farà un repàs cronològic a la història de la ciutat. Concretament, hi haurà 7 àmbits que explicaran des de l'època prehistòrica, passant per Llercabònia, la Dertosa Romana o la Tortuxa, fins a plantejar l'escenari futur del municipi. La posada en marxa del museu té un cost de 800.000 euros. El projecte elaborat per l'empresa Estoa ocupa el pavelló més gran del complex de l'antic Escorxador, el número 12, i estructura els diferents àmbits històrics amb uns mòduls de fusta en forma de cubs que inclouran les peces escollides del fons, la seva explicació, així com alguna pantalla interactiva. En la primera fase, el museu ocuparà un espai de prop de 600 metres quadrats, incloent els atells i la recepció botiga. A més, l'equipament es completa amb la ja existent sala de reserva que inclou tots els fons patrimonials del municipi amb més de 5.000 peces, la sala d'exposicions temporal Antoni Garcia i una aula didàctica pendent de fer. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va assegurar que el museu és una prioritat del govern municipal. L'escoltem.
Este és un projecte de prioritat 1 en estos moments per a la ciutat, perquè és un projecte cultural, és un projecte de recuperar un museu que que Tortosa no tindria que haver perdut mai. És un projecte que també complementa l'oferta turística de la ciutat. És un projecte que ajuda a la promoció de la ciutat i és un projecte que també contribueix a l'autoestima de la ciutat. I, per tant, en base a tots aquests criteris, entenem des de l'equip de govern que li hem de donar prioritat màxima. Fins ara hem fet, d'alguna forma, adreçat al continent, ara ja hem de treballar en el contingut.
El projecte per poder obrir el museu té un cost de 800.000 euros, dels quals, de moment, l'Ajuntament de Tortosa només té assegurats el finançament de 200.000 euros, inclosos als pressupostos generals de l'Estat. L'alcalde va explicar que a partir d'ara començaran les gestions amb diferents administracions, tant la Generalitat com la Diputació de Tarragona, per poder fer realitat el projecte. Un cop estigui a punt la sala d'exposicions permanent i el personal necessari per posar-lo en marxa, així com l'horari d'obertura al públic, l'Ajuntament iniciarà els tràmits per sol·licitar a la Generalitat que reconegui oficialment l'equipament tortosí com a museu.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La regidoria de Fires i Festes de Santa Bàrbara convoca a les entitats del municipi interessades en participar en l'edició 2011 dels tallers de festa. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens porta aquesta informació.
La regidoria de Fires i Festes de Santa Bàrbara ha convocat per al proper 11 de febrer a les entitats del municipi que estiguin interessades en participar a l'edició 2011 dels anomenats tallers de festa. Els tallers de festa s'enmarquen dintre un programa promogut des del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat i pretén incentivar les festes, ja siguin populars o tradicionals, que es duen a terme per tot Catalunya. És amb aquesta intenció que des del centre es promouen un conjunt de tallers i accions participatives on el resultat ha de ser la creació, la recuperació o l'actualització d'una festa. Aquests tallers acaben ajudant a configurar i a donar forma a espectacles de carrer, siguin del format que siguin, afavorint la participació veïnal, la cohesió social i, sobretot, la recuperació de l'imaginari col·lectiu. En el cas de Santa Bàrbara, amb aquests tallers, la regidora de festes explicava que es pretén reactivar la festivitat del copatró Sant Gregori, que enguany es celebrarà no el dia 9, sinó el cap de setmana següent, dies 14 i 15 de maig. Escoltem Judit Lleixa.
Des de luego, cada poble pues, ho fa de la manera, o aprofitant la festa, que ell pensa que li mereix la pena. Nosaltres sempre vam apostar per la de Sant Gregori, hi ha pobles que treuen pues, festes noves. Nosaltres teníem la festa de Sant Gregori i vam pensar que era una festa molt bonica per a poder-la engrandir.
I per a poder-la engrandir i complementar-la cada vegada més, aquesta festa tradicional al nostre municipi, la regidoria de festes ha preparat, o està de fet treballant, en una sèrie d'activitats, la més immediata de les quals és la proposta a les entitats d'aquestes activitats, aquests tallers que proposarà, com diem, el dia 11. Entre aquests tallers que es proposarà hi ha tallers de terrissa, de llata, de cistelleria. Una altra proposta és la de recuperar les fórmules emprades per fer begudes d'herbes com el vi de nous o la ratafia, altres per elaborar perfums casolans amb alcohol i herbes aromàtiques o per recuperar remeis casolans amb olis o plantes medicinals, amb xarops o ungüents o per a usos domèstics com la saragatona, l'actual gomina, el midó o la pega casolana. També es volen recuperar o es proposarà recuperar tradicions relacionades amb la caça, com imitar el so d'un moixó a través d'un reclam, comparar rateres o confeccionar flautes per caçar mussols. La intenció de la regidoria és, en definitiva, la de proposar als responsables de les diferents entitats del municipi la participació a algun d'aquests tallers per a dur a terme visualitzacions o representacions dels mateixos en el marc de la festa de Sant Gregori, com diem, al mes de maig.
Es fa la petició de les pubilles i si els tallers estirien també al carrer Major. Nosaltres optem més per la possibilitat de que ho puguen fer els mateixos, que no sigui només visualització. Que si tu vols fer-te un sabonet, te'l pugues fer, un formatge fresc te'l pugues fer. Pensem, en principi, la idea que tenim és aquesta, però ja et dic, tot està molt embastat i molt... De moment són idees.
Acabem dient que en cas de portar-se finalment a terme, aquest seria el segon taller que s'organitza després que l'any 2009 i amb la mateixa intenció se n'organitzés un de balls tradicionals com la Jota, el Ball de Plaça o el Punxonet, que també complementen aquesta festa de Sant Gregori.
La Cala, protagonista d'un curs de fotografia online d'abast internacional. José Benito Ruiz, un prestigiós fotògraf espanyol de natura, va enregistrar la sessió fotogràfica d'alta velocitat i en moviment a la Costa Galera el passat dilluns. La notícia ens la porta des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
L'Ametlla de Mar compta amb una costa amb una gran riquesa natural, però també amb una fauna molt diversa. Aquest és un dels motius pels quals José Benito Ruiz, un prestigiós fotògraf espanyol de natura, va escollir l'Ametlla de Mar per mostrar com realitzaven fotografies d'alta velocitat i en moviment. Aquest és el títol de la sessió del curs online Un any de fotografia que Benito i tres professionals més de la fotografia van enregistrar el passat dilluns. El curs l'organitza la Caja del Mediterrani. Els fotògrafs varen embarcar-se amb una barca d'arrossegament i van navegar per la costa a la captura d'aquestes imatges que es mostraran a través del curs. Benito ha guanyat diversos premis internacionals com el Premi Honorífic Hombre y Naturaleza, Ángel Blanco, al 2009, i el mateix any va guanyar el concurs Esférico de Higley Commended, categoria Paisatge. A més, ha estat jurat del concurs Fotocamp 2010 i de l'Esférico 2010 d'abast internacional.
Hemos venido a grabar un pequeño programa, un vídeo sobre la fotografía de acción, la fotografía en movimiento, desde una embarcación con las gaviotas, las pardelas. Entonces vamos a combinar lo que es la fotografía de alta velocidad con la configuración de la cámara. ¿Cómo configurar la cámara para que el enfoque sea muy selectivo, por un lado, con una profundidad de campo pequeña, y por otro lado, para que la cámara inteligentemente vaya cambiando de punto de enfoque, de sensor de enfoque, y siga al sujeto que se mueve dentro del encuadre?
Aquest curs es segueix a través d'internet a nivell internacional i, per tant, la bellesa de l'entorn i les aus que habiten a la Costa Calera arribaran a desenes d'usuaris de tot el món. El curs consta de 44 sessions que es visualitzen online cada divendres de 5 a 9 del vespre a l'adreça www.tucamon.com/directe.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu destacarem avui que arriba el derbi més esperat de la segona territorial, el Club Deportiu La Cava, Unió Deportiva Jesús i Maria. Amando Cebolla, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
A Deltebre, diumenge, 4:30 de la tarda, Estadi Municipal Camp Nou. Tot i que està a punt per al partit de l'any, arriba el maig de la segona volta de la primera territorial, derbi entre Caveros i Partigalencs, i és que ve amb moltes sensacions positives per als dos equips. La Cava, després d'uns quants partits, ve de guanyar a Valls i s'ha reforçat amb Lluís Forner i Pau Díez del Roquetenc, i torna també Pau per al derbi i Brusques. D'il·lusió a la Cava n'hi ha, i també esperen al Jesús i Maria amb ganes. Robert Cantó, tècnic del Club Deportiu La Cava.
Més ganes d'afrontar el partit, doncs, filant d'una altra manera, no? I amb ganes de donar una victòria a l'afició que s'ho mereix ja, perquè me penso que em porten dos en tot l'any només.
Sí, dos.
I doncs, a nosaltres m'ho sap molt de mal, no? Vull dir, aquí a casa, doncs, la gent, doncs, que venen aquí a casa, doncs, que no vegi l'equip guanyar quasi mai, doncs, s'ha de fer difícil, no? I per a la Junta, pues, que també, pues, animar la gent a que vingui, perquè si vas malament, pues, la gent, pues, perd una mica d'il·lusió i bueno, pues, este resultat trobo jo que ens anirà molt bé per afrontar el derbi.
Col·locats en tercera posició, la Unió Esportiva Jesús i Maria sap que la Cava és un dels pocs equips que en l'anada li va guanyar la partida a l'AUB. Però ara tot ha canviat. Els blancs i rojos estan molt forts i l'equip és un bloc dur i que arriben més que motivats al Camp Nou. David Torres, tècnic del Jesús i Maria.
La Cava, pues, va demostrar ahir que si el rival molt fort, guanyant el camp del Valls, que no havia perdut cap partit a casa, i bueno, a poc a poc anant recuperant efectius, ha fixat un parell de jugadors per setmana, i bueno, si era un rival molt complicat, però nosaltres, pues, bueno, venim de també 5 o 6 setmanes sense perdre, i bueno, portant bon futbol, intentarem fer el millor possible i donar una mica donar guerra i intentar, pues, poder sumar alguna cosa al camp de la Cava, i serà molt complicat, però bueno, anirem per totes, com cada setmana, i bueno, nosaltres portem un marge de punts que ens dona confiança, i bueno, el nostre objectiu, ja et dic, és arribar als 50 punts, com es pronti possible, i mantenir la categoria, i a partir d'aquí tot el que sigui, benvingut sigui.
S'espera màxima afluència de públic i seguidors dels dos equips. A més, s'espera la presència del president de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Casal. A més, el dissabte els dos tècnics dinen junts i el diumenge ho faran les dues directives. Tot apunta que serà un partit molt igualat, en un moment que les dues directives porten bona sintonia i els dos rivals estan molt forts.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.